al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Música amb ritme, comencem sempre aquesta tercera hora dels dimecres, aquestes cites amb Vinzeum. Avui, aquí als estudis de Ràdio Vilafranca, ens acompanya el director de Vinzeum, el Xavier Fornos. Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt ben acompanyat de l'Enric Santisteban, nou responsable de la taverna de Vinzeum. Benvingut, l'enhorabona.
Hola, moltes gràcies, bon dia.
Ara ho explicarem, ara presentarem aquesta nova etapa, però, com sempre, com que hem arrencat amb música... Música que parla de vi, de beure, de la cultura del vi. Per on va la tria d'avui, Xavi?
La tria d'avui va de la celebració del Vijàs. Estàvem sentint la veu de Santiago Serón, encara amb la formació Radio Futura, una cançó que és El Canto del Gallo. És una cançó que va aparèixer en el segon, en el penúltim disc de Radio Futura, de la història de Radio Futura, i que es deia ja premonitoriament La Canción de Juan Perro. I per tant ja estava com avançant què seria el futur del Santiago Serón i amb aquests ritmes caribenys de reggae, no?, en el que inclouen aquest Canto del Gallo, més a més un homenatge, no?, explícit a un autor mexicà, Juan Rulfo, que està fent actualment, la seva novel·la que es diu Pedro Páramo, que s'està programada actualment a Barcelona, als teatres de Barcelona, crec, recordar, el Pablo Derqui diria que és el protagonista. Aquesta relació de la cultura, de la intel·lectualitat i la música, no?, que en el cas de Santiago Serón és un valor molt afegit, i aquesta cançó hi ha un moment en què parla, compara la sang que corre pels carrers d'aquest poble mexicà que és Comala, de Pedro Páramo, corria la sang tal com ho feia el vi, no? Per tant, és una comparació molt poètica, molt potent, i, bueno, no volíem deixar d'aprofitar la potència que aquest personatge, que fa poc estava davant del Vinzeum cantant com un croner, i que sembla que no tingui 65 anys, sinó que en tingui la meva edat o menys, jo crec.
Sí. És una màquina.
És una màquina, sí. Tots l'homenatge del món amb aquest noi, sí, sí.
Així hem començat avui recordant aquest Vijàs, i justament avui presentem aquesta nova etapa de la taverna de Vinzeum, que ha començat a caminar coincidint amb el Vijàs Vilafranca.
Doncs sí, des del dia 1 de juliol s'ha incorporat a l'equip de Vinzeum l'Enric Santisteban, un amic de Vinzeum que ja ha participat en diversos festivals Most, com a responsable de producció, com a ajudant de producció. L'hem vist en els tastos del Most, l'hem vist en molts escenaris del museu també. Recordem que la seva primera participació al Vinzeum, jo sempre m'agrada recordar-ho, és com a alumne de l'Escola d'Enoturisme de Vilafranca. Va entrar a fer unes pràctiques de 1.000 hores a la institució, i aquí va ser una mica el descobriment mutu, no? Nostre i seu, no? Seu de la institució i nostre d'un talent, d'una persona molt motivada, amb coneixement, amb responsabilitat i amb moltes ganes de tirar endavant el projecte conjuntament amb nosaltres, que creu en el projecte de Benzeum, i per tant, de moment és la persona que hem cregut oportú de contractar temporalment, perquè aquesta és una primera fase d'un projecte que és de més llarg que recorregut.
Recordo... Enric, que el teu projecte, no sé si de final de curs o un dels treballs que vas fer, era correcte, sobre la vinya de Benzeum, oi?
Exacte, sí, sí, sí. El meu projecte de final de curs, d'aquest grau superior en enoturisme, el vaig vincular totalment a Benzeum a través d'aquest projecte de la vinya de Benzeum. Sí, sí.
Aquí hi havia ja una estima especial pel museu, per l'equip, no?
Sí, de fet, l'estima jo crec que venia de temps enrere. El fet de fer les pràctiques ho ha confirmat encara més. Vull dir, jo ja havia estat amic de Benzeum com a tal. Aprofito per fer una crida, perquè la gent s'hi pugui afegir. I havia col·laborat amb Benzeum a través del MOS com a voluntari. A partir d'aquí, el fet de fer les meves pràctiques d'escola a Benzeum ha suposat, com bé deia el Xavi, un descobriment per ells, però per mi també, per veure que Benzeum és molt més gran del que sembla per fora, que per fora només veiem un museu, però que darrere hi ha tot un equip, totes unes persones que se n'encarreguen d'organitzar una sèrie d'activitats durant l'any superpotents. Vull dir, qui les conegui una mica veurà tota aquesta dimensió, o qui tingui oportunitat de conèixer-la.
Que cada dia són més persones. Xavi, deies, és el primer pas d'una nova etapa que volem consolidar. Parla'ns una mica d'aquest futur. Què esteu dissenyant?
Sí, jo parlaria del passat. El museu obre portes a la nova versió del museu l'any 2012, a l'octubre del 2012, amb el compromís o amb l'acord de junta de que la taverna seria gestionada per un tercer, seria una externalització, i que hauria de ser un tercer professional del món del vi, òbviament. Ho hem intentat 4 vegades en el decurs d'aquests anys, fins que l'última responsable, l'Anna Cruz, doncs, ha acabat el seu contracte i ha decidit no renovar, perquè té altres projectes professionals que li impedeixen de compaginar-ho amb la taverna, i es va aprofitar des de la Junta actual de fer el debat sobre quin era el futur de la gestió d'aquest espai, fent una mica una anàlisi del que ha passat durant aquests anys de curta història, diguéssim, de la taverna. Per tant, jo crec que diguéssim que tot ha caigut sobre el seu propi pes, entenent que no es podia mirar de repetir un format o un model de gestió que s'ha vist que no ha funcionat plenament, no? I que sí que ha tingut un públic i sí que ha tingut un client fidel, però que tot i això no hi ha hagut suficient moviment econòmic, diguéssim, per la persona que ho està gestionant, com perquè li sortissin els números. I això és així, perquè l'espai té unes condicions, té uns avantatges, té unes fortaleses evidents, és el Palau Reial, és la seu del Benzeum.
Aquella terrassa davant de Santa Maria, és un luxe.
Pati a l'hivern, doncs, que també pots quedar recollit.
Un altre luxe.
No? Bé, l'amabilitat de la gent que hi ha treballat fins ara, que amb això sí que m'agradaria destacar a tots i cadascun dels que han passat per la taverna, ens han aportat molt a nosaltres també, d'alguna manera, i hem vist que realment ha cuidat molt el seu client i que, per tant, això ens satisfà en aquest sentit. I ens sap greu, realment, que la proposta no hagi quallat, però a la vegada per nosaltres això és un repte, s'obre una nova etapa que té la mirada posada al futur, en un futur proper. Estem en fase de
construcció del nou museu.
El nou museu tindrà no només la taverna com un espai de vins, sinó que tindrà molts més espais dedicats al món del vi actual, a part de l'exposició temporal, que parlarà de la història del vi de casa nostra, de Catalunya. Hi haurà espais directament de promoció del vi de les diferents DOs de tot el país, però també hi haurà un espai de botiga amplificat amb referències de tota Catalunya. Hi haurà un espai on el visitant, dintre el recorregut mateix de l'exposició, acabarà fent una degustació de vins catalans, i a banda d'això hi haurà un espai a la seu històrica, al Palau Reial, destinada exclusivament a activitats vinculades amb el tast, que queda separada de l'activitat habitual de la taverna. Per tant, no estarem pressionant tant l'espai de taverna, i podrà funcionar com un espai d'oci i de reconeixement dels vins i de passar un moment agradable amb amics, no? I això vol dir que en un futur proper, i per això deia que l'Enric ara entra temporalment, però que hi haurà un moment en què el museu publicarà una nova plaça, diguéssim, a concurs, en el sentit de que hem d'integrar d'una manera definitiva una nova persona que gestioni tota aquesta activitat que es preveu que hi haurà en el futur equipament i que no pot ser gestionada des d'una persona que no tingui el coneixement suficient en l'àmbit vitivinícola. Per tant, ha d'entrar una persona formada en sommelleria, amb coneixements d'enologia, amb coneixements de viticultura. Nosaltres en tenim, perquè ens agrada molt el vi, ens el bevem, anem a l'escat, a les tastos, etc. Coneixem a molta gent del vi, però crec que falta dins l'organigrama de Vinzeum la figura d'una persona que sigui la que porti la veu cantant en les decisions sobre programes de tastos, vinculació amb el sector, possibles activitats que vinculin cultura i vi, no? I sempre de manera coordinada, no serà una cosa com un bolet, sinó que volem integrar aquesta àrea, una àrea que d'alguna manera estem començant a anomenar com el celler de Vinzeum. El celler passen coses i es couen coses, es cou el vi i envelleix i millora, doncs jo crec que al celler de Vinzeum hi passaran moltes coses i les activitats bulliran i acabaran emergint en el programa anual. Per tant, és una proposta atrevida, però molt motivadora des del propi equip, perquè tot l'equip que té alguna responsabilitat en activitat cultural i visibilitat de cara al públic i tindrà un paper i tindrà alguna cosa a dir. I, per tant, ara més que mai la taverna ha de ser un dels espais emblemàtics, ja no de l'edifici, sinó de la institució de Vinzeum, no?
Enric, demà farà una setmana justa que vas entomar aquest repte, que vas reobrir aquesta taverna de Vinzeum. Clar, amb el Vijàs hauran estat dies molt, molt intensos.
Molt intensos, la veritat és que sí. Podríem dir que el mateix dijous, dia 1, ja vam tenir gent, divendres encara més, tot i no anunciar que havíem obert aquesta taverna, crec que, no sé quan va sortir a xarxes, dijous, divendres, però... Sí, dissabte va ser una bogeria i diumenge doncs, vam acollir tota aquella gent que va voler passar a fer una copa tant de bon de matí com cap al migdia de cara a fer un vermutet també. I, bueno, ha sigut un cap de setmana pel qual han passat moltíssimes persones, m'atreveria a dir unes 150 persones i molta activitat. Ha passat gent curiosa, gent de tot tipus, gent que venia de fora, gent molt entesa en vins, amb qui pots xerrar, amb qui pots recomanar vins. Ha sigut una primera experiència molt agraïda, perquè quan tens la capacitat de poder expressar els teus coneixements a través d'oferir els teus vins a gent que et diu i et proposa, hosti, sorprèn-me, i el sorprens, és algo agraït.
És un repte, no? Exacte. Ve de gust.
I amb el client també sempre hi ha aquelles converses que els que ens agrada el món del vi, jo crec que ens complementem. Vull dir, jo em nutreixo dels seus coneixements i ells dels meus, i aquesta sinergia és brutal. Jo crec que ens passa a tots els que ens apassiona aquest món del vi.
Dies molt intensos, ara la cosa es calmarà una mica i podràs anar entomant i agafar-li la mida a aquesta taverna. Com serà la teva taverna?
Bé, com bé comentava Xavier, no? Vull dir, el que sí que tenim molt clar, tant des de Vinzeum, bueno, des de Vinzeum, des de la direcció de Vinzeum i alguns components de l'equip també, és volem donar la possibilitat d'oferir vins catalans, vins representatius de qualsevol de les deus catalanes. I iniciar també una sèrie d'activitats, com bé comentava el Xavi, vull dir, tastos, i crec que tot passa per una reunió que ha de venir a curt termini, perquè és el que deia Sílvia, ha sigut...
Pim-pam, no?
Pim-pam, agafar les rendes i obrir i ocupar-nos del Vijàs, de tindre l'establiment obert durant els dies de Vijàs, i a partir d'aquí encarem tota una sèrie de propostes que ja tenim al cap i que, bueno, volem posar sobre la taula amb direcció i la resta de l'equip i a veure per on tirem.
Com bé diu l'Enric, el repte aquí és triple, en tot cas, no? Una, d'atendre l'usuari que ve a la taverna i gaudir d'una copa de vi de qualitat i amb un servei de, no? Com el que mereix un vi de qualitat, no? Però a la vegada també El repte també és de poder pensar en una programació estabilitzada d'activitat de tast, diguéssim, no? I que en determinats dies de la setmana, per què no, la taverna quedi en ús exclusiu per la gent que ha reservat una entrada per anar a un tast específic de promoció de qualsevol aspecte de l'àmbit dels vins de casa nostra. I un darrer repte, que és recuperar aquest espai com l'espai on el visitant, quan acaba la visita, fa un tast de vi.
Aquella copa final.
Un tast de most, en el cas de que no pugui beure alcohol, i per tant que continuï sent, o que sigui de manera definitiva, un espai més dels que el visitant visita i gaudeix, etc., amb l'atenció deguda d'una persona que coneix el museu, que coneix el projecte del museu, que sap el que explica el museu, i que per tant per nosaltres és un ambaixador importantíssim. Així com són ambaixadors tots i cadascun de les persones que estan al tauler de recepció del museu, també ho serà l'Enric, perquè no només servirà vins, sinó que en un moment determinat, en la conversa que es pot establir amb el client, pot explicar de què va tot això. De la mateixa manera que, d'una manera més estratègica, quan parli amb els cellers que ha d'incorporar en el servei, pot parlar-li també del projecte de Vins Jaume, i per tant construir sinergies quan el facilitin l'accés d'aquests cellers més enllà de la taverna, sinó també en l'activitat pròpia del museu. La botiga, evidentment, serà un dels espais també que es promocionaran, i per tant entenem que les ventes han de créixer en aquest sentit, perquè tot estarà lligat. I per tant, bé, i estem tots molt il·lusionats i amb moltes ganes que aquest projecte qualli i que tot això esdevingui d'utilitat perquè en el futur museu arrenqui amb força en l'àmbit de la vitivinicultura, del servei del vi, no?
Heu parlat molt de vins, i què acompanyarà aquests vins, aquestes copes que es facin a la taverna? Heu pensat quin tipus de menjar hi haurà?
Sí, bueno, més que menjar, bueno, és un acompanyament amb els vins. D'entrada estem oferint, i tot ha estat superràpid, estem oferint pues una miqueta de sacallona, unes olives, unes ametlles, unes taules de formatge de xerigots, tot allò que creiem que pugui acompanyar aquella copa de vi, no? I al mateix temps estem explicant, aquesta sacallona és d'aquí, aquest formatge és de xerigots. Estem també fent una miqueta, com deia el Xavi, d'ambaixador, però a nivell de territori, no? Quan sorprens a un visitant amb una copa de vi, o amb un vi, o amb un escumós, o un formatge, et pregunta, i a partir d'aquí tu fas d'ambaixador, vull dir.
Totalment.
En aquest cas he fet un grau superior en enoturisme i em ve de meravella per poder posar en marxa moltes de les cosetes que m'ha après a classe.
L'acompanyament és gastronòmic, evidentment, sí. Però són tapes sense cuina, per entendre'ns. No estem plantejant o proposant la taverna com un espai de sopars, no ho és. En tot cas, si tu, fent una taula de formatges i sacallona i ametlles, ja has sopat, perquè hi ha gent que sopem poc, no? I per tant, també podria ser un sopar, però no és de forquilla i ganivet. I per què no? Perquè les condicions de l'espai impedeixen que pugui funcionar, i això s'ha demostrat en aquests anys, pugui funcionar amb normalitat i amb eficàcia, diguéssim, no? Per de cara a l'usuari. Per tant, això ho descartem. Hi ha altres espais també de degustació de vins que estan oferint aquest mateix producte i que tenen molta gent. Aquí el que compta és que l'espai sigui agradable, que el tracte sigui agradable, que els vins siguin excel·lents i que el producte que acompanyi, evidentment, sigui d'una mínima qualitat, que no sigui pinso, per entendre'ns, no? Quan malament.
Renuncieu a la terrassa en aquesta nova etapa?
No ens n'obliguem de la terrassa, però de moment hem d'acabar de preveure com formem un equip que estigui gestionant aquest espai. De moment hi ha l'Enric Sol, amb la resta de l'equip del museu, que també pot donar un cop de mà i un reforç, no? Però estem en el procés fins i tot formatiu de part de l'equip, en el sentit de servir els vins, d'atendre els clients, i per tant hi ha també un aprenentatge del nostre equip. Per això dèiem que conèixer l'Enric és descobrir i és créixer una mica també. Ell diu que també creix, però nosaltres també creixem, i l'equip del museu, volem que creixi en aquest sentit i puguin tenir la capacitat, perquè no, d'estar al museu, a la taverna puntualment ajudant. En el moment en què aquesta mínima estructura funcioni, ens podem d'alguna manera preveure, doncs, atrevir-nos, diguéssim, a muntar una terrassa i també gestionar-la. No és fàcil, sembla que és una cosa molt fàcil, però llavors són espais separats i ho has de tenir molt, molt controlat, no? No ens n'oblidem, però de moment encara no la tenim muntada.
Quins són els dies i l'horari d'obertura d'aquesta nova etapa de la taverna de Vins Jaume?
Estem obrint dijous i divendres de 7 a 9 del vespre, dissabte de 10 a 2, ai, perdó, de 10 a 3 i de 4 a 10. I diumenges al matí de 10 a 3 de la tarda. En principi hem perfilat aquest horari, que sí. No sé si...
Entre setmana, evidentment, quan hi ha un visitant que visita el museu, sí. Hi haurà l'Enric, hi haurà una persona del museu que l'atendrà i li donarà una copa de vi, de cava, de most o que, mm-hmm. el que calgui, però no hi haurà un servei normalitzat. En el cas que hi hagi una persona que de manera improvisada entri i demani una copa de vi i hi ha una persona que pugui atendre, l'atendrà, però... L'horari oficial d'obertura al públic com a taverna, espai de bar de vins a copes, és el que ha comentat l'Enric, no?
Seria l'horari d'estiu i després de cara a la tardor potser li doneu un parell de voltes?
Sí, jo crec que l'experiència ens acabarà d'afinar sí. la proposta d'horari. Una mica també ja va afinada per l'experiència dels anteriors responsables de la taverna que ens han dit sí. això funciona des d'aquest dia i fins aquest dia i en aquestes hores. No hi ha més. Vilafranca és Vilafranca. Hi ha un públic, evidentment, però cal saber quins són els seus costums i esperem poder modificar-los i ampliar-los, per què no? Però de moment, evidentment, seguirem els consells, que bons consells dels professionals que han estat a la taverna. Mm-hmm.
Molta sort, Enric, en
moltíssimes
aquesta etapa,
gràcies.
Que vius amb il·lusió. Xavi, com deies, el Vinseum, no només a la taverna com a celler, sinó a Vinseum, s'hi couen moltes coses i passen moltes coses, i aquesta setmana, per exemple, esteu acollint ja el curs del juliols de la UB, el primer, perquè aquest any feu doblet.
Exacte, aquest any la filosofia entra als juliols de la UB a Vilafranca, evidentment la consolidació del Vilapensa com una cita anual indispensable de la cultura a Vilafranca facilita que el degà de la Facultat de Filosofia decideixi que un dels juliols ha de filosofia, diguéssim, vagi a Vilafranca, no? I estem molt contents que sigui així, però aquesta setmana estem amb els juliols de la UB dedicats al món del vi, a les cultures del vi, en marxa, i avui, per exemple, doncs, ens venen de la Déu Montsant, en Joan Asens, membre de la Junta de la Denominació d'Origen Montsant, explicar-nos a partir d'una pel·lícula del Most com es pot crear una marca de territori, no? Hi ha una pel·lícula que ell ha vist, és un fan absolut, ell, del Most, i jo crec que ha vist més pel·lícules que nosaltres del Most, ha recuperat, ha rescatat una pel·lícula de l'any 2018 o 19, crec que 19, que ens parla de la manera com es van intentar organitzar a British Columbia, que estem parlant d'aquesta zona anglosaxona del Canadà, que hi ha vinya, i que com creem del no-res una marca que ens sentim tots identificats. Per tant, és un documental que parla de la manera, hi ha fins i tot una persona que els ve de Bordeus, que els està assessorant, no? Per tant, ell s'hi ha vist molt reflectit amb la Déu Montsant, que és una Déu jove, no? I que té, a més, el gran germà, que és priorat com a veí, no? I que se les ha hagut d'enginyar per aparèixer, no? I, per tant, és un bon exemple del que podem ensenyar durant aquests juliols.
I avui comença una iniciativa en la qual estem involucrats tant Vinseum com Ràdio Televisió Vilafranca i també la Cultural i la Torres i Bages, que és el cicle de tertúlies d'estiu als cellers.
Sí, Matthew Tree avui ens ve a presentar el seu llibre a la Llopart. Val a dir que em sembla que quedaven 3 entrades avui al matí i que de les 3 cites següents, recordem que són els 4 dimecres de juliol a les 8 del vespre amb 4 de cellers que són amics d'honor del Vinseum diferents, doncs ja no en queda cap d'entrada. Són entrades gratuïtes, però cal reservar entrada i la gent s'ha espavilat moltíssim i estem molt contents a veure com funciona.
No patiu si no heu pogut aconseguir aquesta entrada, aquesta reserva, perquè a partir de la setmana vinent tornarem a reposar aquestes tertúlies. Per tant, dimecres vinent podreu escoltar Matthew Tree per Ràdio Vilafranca. Enric, Xavier, moltes gràcies per acompanyar-nos. Sort i bon estiu.
Gràcies a vosaltres, bon estiu.
Gràcies, bon dia.
Tal com hem començat amb Santiago Auceron i aquest Canto del Gallo, acomiadem aquesta secció i ens plantem a 11:45, notícies de l'Alt i el Baix Penedès i seguim amb la gent del detall.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un darrer repàs a les notícies del Penedès en xarxa en el magazín d'avui i us expliquem que el procés participatiu Barcelona Demà ha portat el debat sobre emergència climàtica i ambiental i territoris saludables a Vilafranca. El procés participatiu Barcelona Demà ha celebrat aquest dimarts, el 27 de Vilafranca, la segona jornada de debat online del cicle Metròpoli Resilient, que comptava amb reconeguts professionals i representants de diverses institucions per parlar sobre emergència climàtica i ambiental i territoris saludables. L'acte aborda com la Barcelona d'avui, que es pot considerar una gran regió metropolitana de 5 milions d'habitants, entén la metròpoli resilient com aquella que té les necessitats bàsiques garantides, més saludable i adaptable davant dels riscos i les incerteses. L'alcalde de Vilafranca inaugurava la jornada, tot i destacant que és de les primeres vegades que s'organitza una planificació des de Barcelona, comptant també amb el territori. El president del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Jordi Martí, ens destacava que s'ha volgut escoltar també la veu de la vegueria del Penedès. La sessió plantejava reptes com, per exemple, quins hauran de ser els principals canvis que haurien d'experimentar els entorns metropolitans per tal de mitigar el canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes, o com es pot aspirar a assolir una metròpoli verda, justa i saludable. D'altra banda, l'Ajuntament de Calafell posa en marxa un punt d'atenció a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha posat en marxa aquest punt d'atenció situat al Centre Empresarial Municipal Vilarenc Zenit. És una mesura de suport a les persones emprenedores que vol facilitar la posada en marxa de noves activitats econòmiques. La regidora d'Ocupació, Mònica Trepat, explicava que el punt d'atenció a l'emprenedoria prestarà serveis d'informació, tramitació de documentació, assessorament i formació i suport també al finançament empresarial. Trepat afegia que qui vulgui emprendre un negoci nou que no dubti a consultar aquest punt, un punt d'atenció en el que, de fet, tota la regidoria hi pot donar suport. El punt d'atenció només tramita la creació de l'empresa. Les modificacions posteriors que pugui haver-hi s'han de tramitar en els organismes pertinents. I us comentem també que el Pla del Penedès aposta per al programa Digempren. L'Ajuntament del Pla, gràcies al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, s'ha adherit al programa Digempren, una iniciativa oferta des de la Diputació que té com a principal objectiu oferir una formació en línia als petits i mitjans negocis i afavorir la seva adaptació a la societat digital actual. Aquest nou projecte proposa cursos gratuïts i aporta consells pràctics sobre el dia a dia empresarial a comerços per ajudar a millorar el seu negoci en línia. Com a requisits per participar en aquest projecte, només es demana ser un comerç, servei, parada de mercat municipal o de venda no sedentària que disposi d'una botiga física. Malgrat això, els creadors i artesans també poden participar en el projecte Digempren. Per poder accedir a aquests cursos, només cal registrar-se al web www.digempren.diva.cat amb les dades pròpies i seleccionar l'Ajuntament del Pla del Penedès com a municipi. I acabarem explicant-vos també que hi ha una sessió del cicle L'economia social i cooperativisme als Monjos aquest divendres. El divendres, a partir de les 11 del matí, es podrà seguir la sessió Aproximació al model cooperatiu en el marc del cicle d'Economia social i cooperativisme per l'autoocupació del sector tèxtil que realitza Copsatània. La sessió es farà a l'espai per l'emprenedoria social, l'economia solidària i l'ocupació dels monjos. Aquest cicle formatiu consta de 4 sessions. En aquesta primera s'oferirà una aproximació al model cooperatiu, detallant-se què és una cooperativa, quin tipus de cooperatives existeixen i quines passes cal seguir per constituir-ne una. Per participar-hi cal inscriure's, això sí, a l'adreça web de coopsatania.cat.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I acabarem apropant-vos dues propostes per aquests dies. La primera aturada la fem a la capital del Cava, on demà mateix arrenca l'estiu 2021. Una proposta que ens apropa l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, demà mateix arrenca aquesta 33a edició de l'estiu de l'Índex i per parlar-ne, la que ens acompanya avui a Ràdio Sant Sadurní és la Marta Castellví, ella és la regidora de Joventut, Cultura i Cooperació. Marta, molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli, molt bé.
33 edicions, Déu-n'hi-do.
33 edicions, Déu-n'hi-do, i amb molt bon estat de salut, la veritat. Perquè l'estiu de l'Índex cada any omple aforaments, cada any tenim molta gent que ens ve a veure, moltes edats també, encara que està molt pensat per la gent jove del municipi, també tenim gent de diferents franges, cosa que també doncs, ens alegra moltíssim, i 33 edicions i sumant.
Abans de parlar de la programació i de continuar comentant temes, per la gent que, sobretot per la gent que sigui de fora de Sant Sadurní, que no coneguin aquest cicle, com els hi podem explicar, Marta?
L'Estiu de l'Índex és un cicle d'espectacles a l'aire lliure que s'organitza, com dèiem ara, des de fa 33 anys, al pati de l'Índex, normalment en situacions
normals,
exacte. L'any passat i aquest any també ens traslladem al Parc Lluís Companys per un fet molt senzill, que és l'aforament. El pati de l'Índex és molt acollidor i és part de l'essència del cicle, però per tot el tema Covid, aforaments, distàncies i per poder guanyar doncs, moltes més persones a dins, anem al Parc Lluís Companys, que és més gran, és més ample. I és un cicle que es fa els dimecres i dijous del mes de juliol i acollim diferents espectacles de disciplines diferents. Aquest any, aprofitant que ens hem de canviar d'ubicació, portem espectacles, sobretot de circ i de acrobàcies, que amb les mides del pati de l'Índex no podríem portar. Llavors, dins d'aquesta situació, ja que hem de fer aquest canvi, doncs vam decidir portar obres que en un any normal no podríem i aprofitar aquell espai més gran, sobretot, com deia, per acrobàcies i circ, que el pati de l'Índex ens quedaria una mica més petit.
Com bé dius, acrobàcia, circ, també sempre hem tingut moltíssima música, anys també hem tingut humor.
Sí, teatre gestual també funciona molt bé, han vingut xarangues, han vingut batucades, hi ha hagut de tot. I la veritat és que tot funciona molt bé, perquè a l'estiu, als vespres, qualsevol proposta cultural ve de gust, i a més si són de tanta qualitat com venen sent les dels últims anys, doncs encara més.
A més, també és veritat que a l'estiu es programa molt, sí que és veritat que ja cada vegada més es programa molt pel cap de setmana, per algun dijous, però els dimecres normalment no hi ha res. Per tant, que s'aposti per programar dimecres i dijous sempre, és un punt a favor perquè no només vingui la gent de Sant Sadurní, sinó hi ha hagut anys que molta gent de fora també.
Sí, a més és una hora a quarts d'11 que després de sopar ja ve de gust, i sí que és cert doncs, que l'estiu ja comença a farcir-se, diguem, molts caps de setmana de programació i sempre quedava doncs, entre setmana, no? Potser una mica buit, i ja fa molts anys doncs, que des de l'Índex, des del Servei de Joventut s'aposta per programar aquestes dates amb aquestes franges horàries i sempre ha funcionat molt bé, la veritat. També l'any passat que veníem del confinament, que bueno, ja ho sabem, no? Molts municipis van decidir potser doncs, anul·lar o posposar programacions. L'estiu de l'Índex va tirar endavant amb seguretat, amb totes les mesures, i aquest any doncs, no podia ser d'una altra manera i també la tirem endavant, com deia, apostant aquesta vegada més per circ i acrobàcies, però també, com deies, per la música, que venen un parell de grups molt, molt xulos.
Ara ho deies, no? L'aposta ja des de l'any passat, en aquell moment en el que la gent va deixar de... els ajuntaments van deixar de programar cultura des de l'Ajuntament de Sant Sadurní, es va continuar apostant per aquests espectacles, per l'estiu. L'any passat, recordo, amb la control de temperatura, la reserva prèvia, la distància de seguretat...
La traçabilitat, per si hi havia algun...
Suposo que això es deu mantenir aquest any gairebé tot, o si no tot.
Les mesures sí, perquè ara sembla no, que la situació, o semblava fa uns dies, que la situació anava millor, ara també comencen a sonar veus, les diferents variants i això. Les mesures en cultura segueixen sent estrictes, perquè ara mateix, si no canvia la cosa, estem en un 70% d'aforament, igualment hi ha d'haver distància de seguretat. Clar, això redueix moltíssim, doncs això, els aforaments. I ara sembla que tothom s'està animant més, que comencen a haver-hi ja programacions més plenes, esdeveniments que l'any passat es van suspendre. Ara ho diem molt, molt fàcil i molt ràpid, que l'any passat ho vam tirar endavant, però en aquell moment era molt complicat perquè moltíssims municipis i moltíssimes iniciatives es van deixar de fer. Mm-hmm. I quan hi havia tants pocs referents al voltant, feia molta por realment programar cultura, encara que estàvem convençuts que estàvem i estem convençuts que la cultura és segura. Ho vam tirar endavant, va funcionar, i aquest any també, però encara amb mesures restrictives.
Sempre és d'agrair aquesta aposta per la cultura. Marta, l'estiu arrenca, ho dèiem a l'inici, demà mateix a 10:45 de la nit al Parc Lluís Companys, amb aquest Fractal.
Fractal és l'espectacle d'acrobàcies pel qual apostem aquest any. Mm-hmm. I bé, és com l'essència més del circ, juntament amb la següent proposta, que també és d'acrobàcies i d'un clown sobre rodes, mm-hmm, per entendre'ns, i la següent, que és un clàssic també, la Pepa Plana, que vindrà sense dormir.
Com bé deies, el dimecres 14 de juliol és aquesta segona citra amb la companyia Hildur Jack i aquest Sobre Rodes i la Pepa Plana, conegudíssima en el món del circ, arriba el dijous dia 15.
Sí, ens venia molt de gust també portar... Sempre hi ha un espectacle de teatre gestual o alguna cosa més tipus teatral, i aquest any, doncs, ja que teníem música i teníem circ, vam dir, portem una clown, i qui és la millor? Doncs la Pepa Plana. Doncs que vingui la Pepa Plana sense dormir.
I com bé dius, també hi haurà moltíssima música en aquest estiu 2021. De fet, a les últimes dues cites, el dimecres 21 de juliol i el dijous 22 de juliol, que seran aquestes darreres cites, tindrem música, tindrem dimecres a la Nana Love, que és una sadorninenca.
Sí, la Nana Love és el nom artístic de la Judit Pi, que segur que molta gent que ens està escoltant la coneix, i ens venia molt de gust programar-la, presentarà el seu primer treball, i realment és un gust poder gaudir del talent i de la feina de dones joves sadorninenques.
Justament, ara ho deies, no? Hi ha molta gent que estigui segurant que la coneix. De fet, la vam tenir el programa fa un parell de mesos.
Sí, és veritat. És veritat que la vau entrevistar.
Presentant el seu primer EP, per tant, serà un plaer també tenir-la a l'estiu de l'Índex. I acomiadem a l'estiu 2021 amb un grup que ha crescut molt durant els últims temps, amb un grup molt de referència, amb Ginestar.
Sí, és cert. Ginestar va començar potser més... Era un grup més, diria, tímid, en el sentit de com a molt prudent, que va començar fent petites cosetes molt ben fetes i han anat creixent molt i s'han convertit ja en un grup de referència per la gent jove al nostre país. I també tenim moltes ganes de que vinguin, perquè ells també estaven programats per la Festa Major de l'any passat, que es va haver de suspendre, mm-hmm, perquè el novembre del 2020 ens van obligar, entre cometes, a suspendre la Festa Major perquè no estaven permeses, mm-hmm, i en aquell moment ja ho vam dir, que els espectacles que estaven programats no s'anul·laven, sinó que es posposaven per més endavant. I Ginestar era un d'aquests concerts que estaven previstos pel novembre, pel 28 o 29 de novembre, no recordo ara exacte, i vam pensar, doncs, que encaixava perfectament amb l'esperit de l'estiu i que tancar amb ells l'edició d'aquest any doncs podria ser un encert.
Cinc cites per aquest estiu 2021 amb circ, amb acrobàcies, amb moltíssima música, com sempre. I Marta, si et sembla, per acomiadar-nos, aprofitem per convidar la gent que ens estigui sentint perquè vingui a gaudir d'aquesta 33a edició de l'estiu.
Doncs sí, animem a tothom a que vingui a gaudir de la cultura, a gaudir de Sant Sadurní, de la programació cultural, i recordar que han de reservar l'entrada, que això és important, mm-hmm, que ja comencen a estar, hi ha espectacles que comencen a estar plens, que no s'encantin, que si volen venir, que reservin un lloc, perquè realment aquest any portem portem gent molt bona, espectacles molt potents i seran molt xulos de veure.
Tota la informació, aquestes reserves a www.sansadurní.cat, allà ho trobaran tot. Marta Castellví, regidora de Cultura, Cooperació i Joventut de l'Ajuntament de Sant Sadurní, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé aquest estiu 2021 i bones vacances ara, ja sí, ens retrobem a partir del setembre.
Moltes gràcies igualment.
I la segona parada d'aquesta agenda al detall la fem al Baix Penedès perquè aquesta setmana comença la 40a edició del Festival Pau Casals. Per això tornem a Domenys Ràdio. Lourdes, explica'ns.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs a la gent del detall, com bé deies, parlem d'aquest 40è Festival Internacional de Música Pau Casals i perquè ens expliqui, ja que aquest primer concert tindrà lloc aquest dissabte, tenim a l'Oriol Toldrà. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, amb ganes.
Amb ganes ja de
amb
començar.
Ganes. Això ja està a punt, ja.
Doncs explica'ns una mica el 40è Festival Internacional de Música Pau Casals amb una sèrie de concerts i que aquest dissabte donem el tret de sortida.
Correcte. Bueno, és el 40è festival, perquè ho havia de ser l'any passat, però l'any passat doncs no va poder ser, i l'any passat teníem una altra programació, perquè hem de recordar que l'any passat el Vendrell era capital cultural i també el festival en aquest sentit anava molt encarat en aquesta celebració de la capitalitat cultural del Vendrell. Degut a la pandèmia el vam suspendre i aquest l'any passat, el 2022, és a dir, l'any que ve tindrem el festival que es anava a dir Casals i el Vendrell, Casals al Vendrell, doncs aquest el farem el 2022. I aquest any ja teníem, ja des del 2019 ja anàvem treballant el festival del 2021, que serà el 40, que havia de ser el 41, i el volíem treballar perquè s'acompleixen tres efemèrides importants de Pau Casals i nosaltres doncs, bueno, les volíem celebrar. Per això doncs, bueno, mantenim aquesta programació ja plantejada pel 2021 i no fem el de posar els concerts que ja teníem previstos, que els farem, eh? Tres efemèrides. La primera, doncs, els 120 anys de la primera gira de Pau Casals que va anar a Estats Units. La primera, un jove Pau Casals que ja va començar en aquell... Ja despuntava i molt, i va començar la primera gira. Per tant, estem parlant d'aquesta efemèride, els 120 anys. De l'altra, dels 60 anys del concert que va fer Pau Casals a la Casa Blanca amb el John Fitzgerald Kennedy davant del president dels Estats Units de llavors. I després, la darrera efemèride és els 50 anys de la presentació de l'himne de la Pau que va fer a les Nacions Unides, als Estats Units també, i que li van donar la medalla de la Pau a Pau Casals. ¿Vale? Clar, realment, aquestes tres coincidències, aquestes tres efemèrides, ens anaven molt, molt bé per fer aquesta, la temàtica d'enguany del festival que és Casals i Amèrica. I els concerts van en relació a això, bàsicament. I comencem ja aquest dissabte amb el concert inaugural amb un Javier Perianes, un pianista ja molt consagrat, que va participar en el festival ja el 2018 i que l'hem tornat a convidar perquè realment el programa que ens porta és un programa que va ser interpretat per Enric Granados, que era un amic íntim de Pau Casals, i que degut a la mort que va patir en Enric Granados, que va patir una mort al torpedinar el seu vaixell, quan anava cap a Estats Units, van fer un concert, un homenatge a l'Opera House de Nova York, en el que el va organitzar, un dels organitzadors també era Pau Casals, i en honor d'aquest concert que es va fer també a l'Opera House, es fa aquest concert a Javier Perianes aquest any. Per tant, no comencem amb violoncel, com començàvem cada any, sinó comencem amb piano. Després tenim el següent concert, que és el dia 13 de juliol, que és aquesta commemoració d'aquesta primera gira que va fer Pau Casals als Estats Units. En aquell moment la va fer amb una cantant nord-americana, que es deia Emma Nevada, i doncs, bueno, una mica anirà per aquí l'estil del concert. Hi haurà una soprano i un pianista. La soprano és una Sara Blanc, que és una noia catalana que està triomfant molt fora d'aquí, com sempre passa.
Com sempre.
I volem nosaltres portar-la aquí perquè triomfi en el Festival Internacional de Música Pau Casals, també acompanyada del Marco Evangelista, que serà el pianista, però també hi haurà peces en què s'interpretarà violoncel i flauta, violoncel d'un jove que va ser va obtenir la beca de la Fundació, la beca Pau Casals, que és Johannes Grey, i després en Claudi Alemany, que ja és un flautista consagrat català. Després el concert que farem és un concert que farem a l'Església, que ja portem molts festivals fent el concert aquest amb aquest gran instrument, que a més és el que va fer que Pau Casals nasqués el Vendrell, aquest instrument. I doncs mantenim aquesta relació amb els Amics de l'Orgue, que són una associació que realment treballa molt l'orgue, el cuida molt i a més intenta que es vagin fent molts concerts. Doncs aquest any portem a un organista belga, Bernard Focrol, que vindrà a fer un concert que es diu Cap a les arrels de Bach, amb tota una sèrie de peces, sobretot de Bach, però d'altres compositors, en què jo crec que farà sonar aquell orgue que tenim allí, que és una meravella, la veritat, que bueno, per l'agrat de tothom. Esperem que sigui així, que vingui molta gent a veure, perquè val la pena. El següent concert ens visita un violoncel·lista, Santiago Cañón València, i ens vindrà a interpretar les grans sonates per a violoncel, evidentment acompanyada d'una pianista, la Naoko Sonoda, i serà el concert del divendres 16 de juliol. Com sempre, la presència del violoncel és molt important en el nostre festival i aquí n'és una de les referències. Tenir en compte que aquest any, que any rere any sempre hem tingut la interpretació de les suites de Bach, aquest any no en tindrem. Bueno, en tant, són sis suites de Bach, i aquest any els hem donat una mica de descans, també, de cara a l'any que ve les tornarem a interpretar, però la veritat és que són unes peces que sempre ens agrada que sonin al festival, però enguany hem decidit, potser, deixem-ho...
Fem una aturada.
Sí, més que res, perquè tenim d'altres coses importants a celebrar, com és el concert mític aquest a la Casa Blanca, que és el concert del dissabte 17 de juliol, en què commemorem aquest concert que va donar Pau Casals en aquella època, quan va fer aquest concert, ja ell ja s'havia negat a tocar en tots aquells països en què la democràcia, la pau i no regnés en d'ells. Doncs, en aquest moment el senyor John Fitzgerald Kennedy li va demanar que vingués a fer un concert, i ell, més que el concert, ho volia aprofitar per parlar amb ell, per intentar arreglar moltes coses que passaven en el món lliure. I, bueno, va anar allí, va tocar, i va fer aquest gran concert, que també n'hi ha imatges, que això ja ho parlem després, però aquesta vegada, clar, no, evidentment no vindrà Pau Casals, però tenim l'Eric Lesage al piano, que vindrà, ja ha tocat amb d'altres festivals de Pau Casals, i aquest any vindrà l'Eric Lesage, de Shin Kashimoto el violí, i el que vindrà a fer de Pau Casals en aquest moment serà el Claudio Horquet, que és un dels grans violoncel·listes que hi ha a nivell internacional. I tenim els dos últims concerts, el dimarts 20 i el dijous 22. És un projecte que realment està basat en un festival que es feia a Vermont, que es diu, bueno, que és un festival que es diu Marlboro, en el que Pau Casals hi va participar durant molts anys, sobretot els darrers anys de la seva vida, i anaven allí, els grans músics consagrats anaven com a fer masterclass i treballaven amb gent jove. D'aquests treballs, d'aquestes masterclass, després se'n feien concerts en què podia assistir públic, i evidentment tocaven els artistes que havien treballat, a ser de Pau Casals, doncs amb una sèrie rodejat de gent jove, etc, etc. Es vol intentar crear aquesta atmosfera que hi havia a Marlboro, es vol crear aquí a l'Auditori Pau Casals, i tindrem dos concerts, del qual hi ha una sèrie de músics consagrats, com és el Jonathan Brown del Quartet Casals, Alexander Janisek, bueno, aquest no és del Quartet Casals, és de fora, Claudio Bohorquet-Meher i l'Erika Weiss. Doncs aquests són una sèrie de diríem, professionals que treballaran amb altres músics joves, i que del 16 al 23, al 22, estaran treballant a l'Escola de Música tots aquests repertoris. És a dir, seran com unes masterclass que al final acabaran sent uns concerts. Tindrem el del dimarts, ja et dic jo, que l'hem titulat La Música al Marlboro, uh-huh. I el dijous, que l'hem titulat també l'Orquestra del Festival Pau Casals, perquè aquí hi haurà tot l'elenc tocant amb peces ja més per orquestra. Uh-huh. A banda d'aquestes propostes musicals a l'Auditori Pau Casals, tenim, sempre fèiem unes jornades en què les fèiem també allà on fem música a la vila, allí al davant de l'Escola de Música, però enguany per un tema de control d'aforament i també pel control dels artistes, que n'hi ha bastants, ho han fet dintre de l'Auditori del Tívoli i seran unes, com sempre fem, les projeccions de Pau Casals, imatges inèdites de Pau Casals, dirigint, interpretant o fins i tot donant classes o masterclass aquí. I hi haurà el dilluns 12 de juliol, que vindran a fer aquestes, es veuran aquestes imatges, i el Johannes Grey, que ja actuarà l'endemà a l'Auditori Pau Casals, farà una petita interpretació. I el dia 21, que també tornarem a tenir imatges de Pau Casals, i llavors serà aquest grup de Malboro que farà també alguna interpretació. Sobretot, una de les coses que tocaran serà l'himne de les Nacions Unides que va fer Pau Casals, que va interpretar Pau Casals allí. Molt interessant, la veritat, tot plegat, i crec que és, bueno, jo crec que és un festival, malgrat tot, que jo crec que pot sortir bastant bé. Com sempre, mantenim el 50% dels aforaments. Les entrades estan a la venda i es poden treure. Hi ha alguns concerts, com el de la Casa Blanca, el de la Soprano i el Consell Inaugural, que ja estan molt plens, i alguns que ja fins i tot ja estan soldats. Estem parlant del 50%. I el tema de les imatges també són entrades gratuïtes, que també s'han d'adquirir, evidentment, i que, sobretot, el que diem, no? A les entrades gratuïtes intentem que aquesta gent que aconsegueixi aquestes entrades gratuïtes les faci servir. En qualsevol cas, que no les faci servir, sisplau, que ens ho comuniqui, perquè també l'aforament està molt limitat en aquest sentit. Doncs, per la resta, bueno, com sempre...
Se'ns esgota el temps.
Sí!
Ja saps que la ràdio és el que té, però sí. Moltíssimes gràcies, perquè, déu-n'hi-do, per ser el 40è Festival d'Internacional, totes les efemèrides i tot el que explicaves, i com sempre, moltíssimes gràcies, Oriol, per estar aquí amb nosaltres i explicar-nos aquest 40è Festival Internacional de Música Pau Casals, Casals i Amèrica.
A tu, Lourdes, moltes gràcies.
I aquí ho deixem in extremis, perquè podíem recollir i recomanar aquest parell de propostes i ho hem aconseguit. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dimecres, que acabeu de passar un bon dia i fins demà. Adéu-siau.